El 95.8 FM, Cadena SER.
Barra lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 4 de febrer, tertúlia 82 de la 26a temporada. Un estudi sobre compres en línia realitzat per Scala Pay, la fintech italiana especialitzada en el model de compra ara, paga després, revela que el 2025 el comerç electrònic estarà marcat per tres eixos clau: personalització, confiança i rapidesa. Entre les dades recopilades a l'estudi, els experts de la companyia destaquen la intel·ligència artificial, que jugarà un paper crucial en l'experiència de compra en línia. Un 34% dels usuaris deixaria que la IA elegís per ells. El 74% dels compradors en línia manifesten sentir-se aclaparats per la quantitat de contingut disponible. El 79% dels compradors exigeix més protecció de dades i el 72% tem la recopilació indeguda d'informació sensible. El 44% dels compradors busquen opcions de compra a terminis i el 54% evita plataformes que només accepten targetes tradicionals. A Espanya, el 68% prefereix el lliurament a domicili, encara que el 40% de la generació Z ja aposta per lockers i punts de recollida. Fet i fet, on queda la compra personalitzada de la petita botiga i el tracte de tu a tu? Doncs expert, amb aquest allau de l'arribotar del conill de l'Alícia i la immediatesa és qui dona la pauta. Però de debò que no m'imagino que la IA triï el regal de Nadal de la parella o el d'aniversari del fill o del dia de la mare, però vaja, segur que més d'un farem la prova per veure si l'encerten més que no pas un mateix. I això que diuen que la IA no té sentiments. Obrim la barra lliure. I avui tenim aquí un llibre que està fet amb sentiments, que no està fet amb intel·ligència artificial i que està fet amb l'ull clínic a l'hora de fer fotografies del Jordi Largo. Estem parlant de Les Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, que és un recull històric del Ball Popular de Gitanes d'aquesta població, 1907-2024, un recull molt bonic, molt ben fet, que li demanem al Jordi que ens expliqui. Jordi, benvingut.
Hola, Pilar.
Gràcies per ser aquí. Mercè, com anem?
Molt bé.
Sí. Valentí, Josep Maria, què tal?
Molt bé, molt bé.
Vosaltres què penseu de tot això de la IA?
Bueno, jo crec que és un canvi absolut de paradigma de moltíssimes coses, eh? Jo la que més conec és la més propera a la meva activitat, no? A l'àmbit universitari, jo crec que això ha canviat absolutament tot, eh? La cerca d'informació, l'elaboració de documents, la preparació de classes, absolutament tot, no? I jo crec que hem de replantejar-nos una mica aquesta figura dintre de l'àmbit educatiu i universitari, perquè arriba un moment que fins i tot allò que presenten els alumnes com treballs, que fins ara tu podies més o menys veure si estava elaborat de forma personal, amb la incorporació de la intel·ligència artificial cada vegada és més complicat. Quan t'arriba un document, no? Un treball de final de màster o un treball de final de grau, no? Bueno, quan d'aquell marc conceptual, quan d'aquella justificació, quan del recull biogràfic ho ha elaborat pròpiament l'alumne, o ha sigut un recull que ha anat procedint després d'un, no? D'una cerca amb intel·ligència artificial. Però això passa a l'àmbit universitari, i jo crec que també són canvis de paradigma en qualsevol àmbit, eh? L'àmbit, per exemple, periodístic, no? Quan ara tu llegeixes un article d'opinió en un diari, que abans sabies que ho feia una persona que reflexionava sobre un tema determinat, ara quan llegeixes coses tampoc saps exactament si és d'acollida pròpia o quin de percentatge hi ha de, no, aquesta cerca per l'intel·ligència artificial. Jo crec que és un canvi de paradigma absolutament per tot, i per les compres, que deies tu molt bé, no?
Exacte.
Que no tenen, és veritat que no tenen, jo crec que la IA no té aquest component emocional, però sí que deu donar opcions, això que dius, eh? Dia de... el que sigui, dia Santa Llúcia, i vull fer un regal a una persona que es diu Llúcia, que té tants anys, i que a més li emmarca segurament un espai determinat, i segurament la intel·ligència artificial el que fa és donar-te diferents opcions, dintre d'aquelles opcions segur que deus trobar algun element que és proper, no?
Jo això no t'ho sé dir, però sí que he fet la prova d'entrar no en una, sinó en tres o quatre d'aquestes que són gratuïtes, i dius vull escriure un discurs parlant, doncs jo què sé, del que avui he esmorzat. Entres i et demana digui les tres paraules claus en les que vol basar el seu discurs. Doncs, no sé, truita de patates, pa i tomàquet, posem per cas, no? Si parles d'un esmorzar, digui les tres paraules que li aboquin alguna cosa al respecte. A la Madalena de Proust, perquè penso en aquell pa amb tomàquet, un parell de coses més, els matins en què anava d'excursió i quan anava amb el meu pare a donar el vol. I res, un parell o tres de coses més, de paraules claus que et demanen, per si has de parlar d'alguna persona en concret, li dones a la tecla i et fa un discurs.
T'articules, eh?
Però impecable, eh? Vull dir, et fa allà unes coses, unes idees... Vull dir que jo discrepo quan diuen no, és que la IA no té sentiments. No, però és que els sentiments els apliques
sí,
tu abans.
Clar,
la persona és qui posa els sentiments.
Sí. Sí.
Per tant, no sé, m'imagino que a nivell de treball això deu ser terrible. Perquè això es menjarà una de llocs de treball. T'ho imagina't els polítics que tenen 4 o 5 persones escrivint discursos. Escolta, amb una que vagi apretant el ditet, sí, ja estarà, eh?
Sí, a més que té memòria, per tant, no repeteix
segons
quin tipus de contingut tu has desenvolupat. Per tant, això que dius, que hi ha polítics que tenen allò 2 o 3 assessors que articulen discursos, depenent de no. Jo crec que és un canvi de paradigma absolutament per tot, i segurament també per activitat professional.
Sí, sí, perquè... Lo primer que hem de tenir en compte de que és un invent, per dir-ho d'alguna manera, o una evolució, no sé ben bé en quin aspecte catalogar-ho, que és meravellós per un costat i superdelicat i perillós per un altre. Depèn de com s'apliqui, està superben pensat perquè ajudarà a avançar en la societat, avançar en la comunicació... i avançar en moltíssimes coses, però per una altra banda, depèn de com s'utilitzi, és sobretot relacionat amb la protecció de dades, perquè primer, perquè la intel·ligència artificial faigui el que sigui, això, aquest article que has dit, prèviament, tu mateixa ho has comentat, tu li has de posar dades, o sigui, la persona... o sigui, el ser humà, és que li facilita les dades, perquè la intel·ligència artificial, ella després farà el que sigui meravellós i grandiós, però si tu no li poses dades, ella no farà mai res. Depèn del que tu faiguis, l'objectiu final, el resultat, serà o no serà bo o dolent. Pot ser un gran avanç per la humanitat o pot ser una cosa molt perillosa. Això va passar a l'energia nuclear també, no? Amb la bomba.
I en tantes coses.
I en moltes altres coses.
La bona pràctica del que es fa.
No? Jo crec que sí, és un invent. Jo no diré que meravellós perquè depèn de l'ús que li facis, però sí que és determinant.
Jo pel tema aquest de l'elaboració de documents o això dels articles bueno, a mi el que em fa una mica de por amb la línia que diu la Mercè és el tema de la usurpació de la identitat.
Clar, no?
Durant aquest,
per exemple,
que, sí, durant aquest Nadal hem vist d'aquells memes o whatsapps que t'han enviat de persones conegudes o no tan conegudes que feien un discurs que no eren ells. No,
i les imatges, quantes imatges posen la cara d'una persona i el cos...
I com si parlessin exactament igual.
I és que sembla que tu estiguis
parlant.
I amb
la veu igual,
clar, amb la mateixa veu...
Clar, això, la usurpació de la identitat en un moment determinat, hosti, tu ja no saps amb qui... Tu puc enviar jo un whats, no? Uh-huh. Gravat per mi, que tu veus que sóc jo, amb un contingut determinat, i jo no he fet aquest whats. Uh-huh. Ni amb aquesta imatge, ni amb aquesta veu, ni a més a més, els llavis es mouen exactament igual que
sí,
en tu em veus.
Sí.
És impossible de detectar.
Sí.
És que ens n'anem al 2001 Odissea a l'espai, que ja era la màquina que arriba un moment que té més força... que no pas l'home, perquè esclar, amb això que dèiem dels regals, a veure, cada any passa el mateix, l'endemà de Reis, que comencen les rebaixes, i quanta gent no van a canviar a l'obsequi perquè no els hi anava bé, perquè no els hi ha agradat, pel que sigui. Clar, ara imagineu-vos que això de què tu cliques i cada vegada dona Diana amb el regal idoni per la persona per qui tu vols fer aquell regal, és que clar, la gent serà incapaç d'anar a fer una compra si la IA no li diu. I de fet, quan tu entres a internet ja et surten moltes coses que són més... Jo, la primera vegada que vaig veure que em sortia al costat, parlo ja fa anys, oi, mira, com saben aquesta gent que a mi m'agrada el teatre?
Previ,
i em surten totes les ofertes teatrals.
Clar, però
que intel·ligents, com pensen en mi, saps?
Has buscat,
i ara ja saps, diu, home, Clar, abans els he donat jo la idea.
T'ho has deixat una petjada que ell vacances, aprofita.
Sí, tu, a tu, vacances als fjords.
I es surt, patapum, pum, pum, pum.
Llavors, la pròxima vegada que entres, clar, la propera vegada entres al costat, ofertes als fjords.
Exacte. una línia de treball seria aquesta, la de fer de filtres, no? De filtres
sí.
bons.
Oh, i tant.
O sigui,
les pràctiques, sí.
Perquè
sí.
tot això, Josep Maria, a nivell legal... Serà, hi ha un buit,
que,
eh?
Jo crec complicat. Que és un tema amb qüestió de dret i de salvaguardar drets i tal, és un tema molt preocupant.
Sí.
O sigui, per les estafes... mira, em sembla que era, no sé si era aquest dematí o ahir, que sentia que per exemple, ja la Comunitat Econòmica Europea ja deia que hi havia àmbits legals que no es podria utilitzar, que es tindria de restringir la intel·ligència artificial. Un d'ells era la classificació, per exemple, que feien estats, que, bueno, per exemple la Generalitat, de procediments judicials. Clar, que la intel·ligència artificial classifiqui procediments pot ser que es vulnerin drets, perquè se poden classificar amb un tipus de procediment una cosa que sigui d'una altra i et pots veure perjudicat en aquests casos, no? Però jo la seguretat em preocupa, i per exemple ara per exemple podríem posar unes salvaguardes que ens entressin a determinats llocs posant unes dades o el que fos, però és que aquestes dades que nosaltres posàvem amb intel·ligència artificial es poden averiguar facilíssimament.
Un segon.
Un ordinador amb una capacitat d'aquesta quàntica intentant averiguar-te quina era el teu compte corrent i les teves dades per entrar i tot això, crec que no té de ser massa difícil, massa complicat.
De
per
fet,
tant,
són estafes diàries, això.
Es tenen de posar... I té d'haver una regulació molt estricta i tot i així serà problemàtic, crec jo.
I tant.
Però bueno...
Però si em permeteu, des del meu punt de vista, jo soc fotògraf i clar, per mi la intel·ligència artificial ha sigut un gran pas, ens ha ajudat molt al nivell fotogràfic. Per exemple, en el llibre mateix hi ha la intel·ligència artificial a la portada. La portada està retocada artificialment, però només en l'apartat de nitidesa. Aquesta foto té més de 120 anys i està en color. Vaig provar de fer-la amb intel·ligència artificial.
Ara l'enfocarem perquè es vegi.
Doncs la foto aquesta, vaig pensar, com seria fet actualment aquesta foto? Vaig posar intel·ligència artificial de color, però em posava, per exemple, el cel de color verd, l'edifici vermell, clar. Jo crec que la intel·ligència artificial s'ha de saber utilitzar, i estic d'acord amb vosaltres, que al cap i a la fi fa por. S'ha de saber utilitzar, però d'una manera, pues, amb cap, perquè al cap i a la fi crec que al final se'ns menjarà. I la portada és això. La intel·ligència artificial pot servir per moltes coses, però per d'altres no. Per exemple, en aquest apartat de retoc fotogràfic, pues, no em va ajudar només en la nitidesa de la imatge. Penseu que la imatge aquesta en color porta més de 70 hores de feina perquè està pintada manualment i cada persona, cada detall està pintat individualment, perquè la intel·ligència artificial encara no ho sap fer.
I per què ho vas voler fer de que fos en color i no deixar-ho en el blanc i negre?
Per provar, per veure com seria la imatge de fa 120 anys amb una mirada actual.
Ah, que és el primer que li dic jo. Dic, oi, sembla feta d'ara. Sí,
és la idea de tenir una visió del passat amb una mirada actual.
En qualsevol cas, jo segueixo pensant que hi estem abocats i que a nivell legal us trobareu amb uns buits tremendos, això que deia el Valentí. Com demostraràs que tu no has fet aquella trucada? Sí. Com demostraràs que fins i tot, perquè clar, les signatures, la xocolada del lloro, copiar-les, com demostraràs que tu no has signat aquell document?
Sí. I a més és que tens de pensar una cosa, la mateixa intel·ligència que es pot fer servir per bé, per exemple, avui sentia que en tema de càncer es veu que és importantíssim,
sí,
pel diagnòstic,
boníssim,
és una meravella,
boníssim.
És fabulós,
sí.
Però els delinqüents també faran servir la intel·ligència artificial per delinquir.
Sí. Suplantació de personalitat, clar.
Els resultats poden ser perillosíssims.
És un futur incert. No sé,
sí, però... digues, Mercè.
No, que dic és una cosa que no té retorn. O sigui, estem ja ho tenim aquí. És com quan va aparèixer internet, que no donaven un duro, segons qui, deia, això no. Això és impressionant. Mai tornarem enrere. El que hem de, ja que una cosa no la pots eliminar perquè té coses bones, evidentment, doncs el que hauríem d'aprendre, a qui correspongui amb el seu àmbit, és intentar fer-ho, com diu ell, les coses bé. És intentar esbrinar de quina manera es pot controlar, si és que hi ha alguna manera.
Al final, totes aquestes noves tecnologies, o des de l'aparició d'internet, o posteriorment d'altres, al final és regular-la i controlar-la una mica, n'he de dir, no? Perquè estic orientada amb aquest tema de la bona pràctica que dèiem, Però, bueno, feta la llet, feta la trampa, és a dir, que aquí hi haurà gent que utilitzarà tot el que és concepte d'intel·ligència artificial per aquesta bona pràctica, acadèmica, social, econòmica, el que sigui, i hi haurà gent com sempre, no? És a dir, tu vas a una botiga i normalment no et ve de gust, o no fas de comprar o agafar alguna cosa que no sigui teu, però encara hi ha gent que no arriba, ho agafa, s'ho fica a la butxaca i se'n va. Per tant, jo crec que això estarà dintre del nostre model de vida, i però és un canvi de paradigma, jo crec, en moltes de les relacions, i amb la fotografia, bueno, absolutament. Però fixa't, amb la fotografia estava pensant, Jordi, estava pensant en això estava fent una correlació d'idees entre els fiordos, les vacances, la fotografia.
Olé.
Jo estava fent un lío, jo sol m'estava fent un lío, Sí, de dir, jo sé, com marxàvem de vacances abans, fa 5-10 anys enrere, qui no portava la càmera, els
rèflex, el carret,
no sé què, el carret, no sé. Després, que volta, el carret desapareix, i portaves la càmera i una càmera
no us penseu,
No, però vull dir que, excepte la gent que us dediqueu més al tema de la fotografia, els que no són tan puristes, vam deixar a la càmera digital. La càmera digital de gran es va convertir normalment en càmeres molt petites. I ara, te'n vas de vacances i veus molt poca gent amb les càmeres. I per tant, hem anat fent un canvi evolutiu de cara a ser més còmodes tots plegats. I jo crec que al final totes aquestes coses ens han de servir per fer-nos la vida més còmoda, no?
Sí.
Entenent que sempre hi haurà, no?, el que ficarà l'escletxa.
El que vulgui fer mal.
Sí, no?
Jo, respecte a això, realment tindrem de fer tots un canvi de mentalitat i de valors i tal. I posaria com a exemple aquest cas d'aquesta noia de Madrid que en un hotel li van robar l'ordinador i després es va trobar que les seves fotos les havien retocat amb intel·ligència artificial i li feien xantatge dient si no, perquè l'havien mostrat a fotografies despullada o amb actituds obscenes, i li feien un xantatge als que li havien robat l'ordinador dient-li, si tu no ens dones tants diners, que a més li feien des d'Estats Units, segons sembla, tants dòlars, nosaltres enviarem a tots els teus correus de l'ordinador fotografies de tu amb aquestes actituds. Clar, la noia no va acceptar aquest xantatge i potser també tots tindrem d'avançar. Escolta, no podem acceptar imatges segons quines perquè poden ser falses. O sigui, tindrem d'evolucionar tots, no?, amb la intel·ligència artificial, és el que deies tu.
Bueno, el retoc de les... El Jordi Indó sapigué molt més, però el retoc de les càmeres fotogràfiques o els programes amb els mòbils... que tu et fas una foto a Santpedor però pots posar darrere les catarates del Niàgara i dius, veus aquest cap diu, he estat per Santpedor i estic, no? I ara dic, ara veus, aquest cap de setmana m'he estat al Niàgara, no?
Abans et passava l'hora retocant i ara amb un botó
clar, no saps, ja arriba un moment que és que el que reps no saps absolutament res.
Mira, jo vaig veure no fa pas massa allò que deies tu d'estafes amb un banc aquí a Manresa. Jo estava en el banc en aquells moments i m'estaven atenent i vaig veure unes corredisses i però què està passant? Bé, fixeu-vos si li donen la volta a les coses. Truquen a una persona i li diuen som el seu banc és el banc tal, el seu número de compte acaba de tal manera, la seva targeta acaba de tal manera, faci el favor, li volen hackejar la seva targeta. Baixi-se'n al caixer automàtic, nosaltres ens truca aquest telèfon i nosaltres ho arreglarem amb la seva targeta. La persona agafa la seva targeta, se'n va al caixer automàtic i quan la posa i telefona amb aquella gent que li han de dir, suposadament són la gent del banc, les claus que ha de posar per canviar la seva targeta, surt la directora del banc. Això és verídic, eh? I la directora diu, però què estàs fent aquí, en el client? No, és que m'han telefonat i m'han dit això. Diu, com vols que t'hagin trucat? A veure, dona'm el telèfon. Parla amb la gent i ella mateixa s'ho creu.
Hola.
Es creu que aquelles persones són del banc que han posat una nova línia per ajudar en els clients d'aquest tipus. Fins que al final, allò que diem, són persones, i tens aquella cosa d'aquell sisè sentit que dius, aquí falla alguna cosa, però per intuïció, perquè si no la mateixa directora estava picant. O sigui, què fan?
Sí, sí.
Superbé.
I a més et telefonen des d'un número de telèfon, et diuen que telefonis un número de telèfon que és un número de telèfon oficial del banc.
Sí, 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 sí.
I tu truques aquell número de telèfon oficial del banc i resulta que estàs connectant amb uns estafadors.
Les saben totes.
Sí. És increïble.
I tot això es fa molta cosa a través d'aquesta intel·ligència artificial i, bueno, el tema de les veus, és que clar, arribarà un moment que quan la gent escolteu a través de Ràdio Manresa la veu de l'alcalde de Manresa, potser no serà la veu de l'alcalde perquè un altre li haurà suplantat. Sí, i que et diu l'alcalde, et diu el Donald Trump, et diu qui sigui, sí, perquè a més la manera d'expressar-se, tothom tenim una manera d'expressar-nos i uns
tindrà,
determinats
tindrà de
a l'hora de parlar, també ho agafen.
I tant.
Per tant, estem davant, com deies tu, d'un paradigma.
Canvi. Sí, sí,
que no té aturador, no. I que no sabem fins on pot
això
arribar.
Sí que fa pof.
No,
fa
pof. Absolutament.
És impossible saber-ho. Fer una obra de teatre, facilíssim. Introduir quants personatges? 10 personatges, m'ho invento. 6 homes i 4 dones. Edats. Tot això t'ho demana. El tant per cent que parlin ha de ser igualitari per tots els que hi surten. Races, durada de l'obra, temàtiques. I allà et surten 3 guions.
El que sí és cert...
Música.
Sí, el que sí és cert és que, per exemple, si tu li demanes el que has comentat al començament, un guió, el que sigui, i li demanes una dada de quants països hi ha en Europa, per exemple, no dic que sigui això, actualment encara no estan tan perfeccionats amb això que ho has de contrastar, perquè de vegades no és veritat el que t'està dient. Això com saber que el que t'està dient és la veritat o no?
Yeah.
No, la gent té casa la Siri, és la Siri, no? La que ho contesta tot.
La Siri, sí.
T'explica acudits, et posa cançons...
Sí, estem aquí, eh? Estem bueno, és que fins ara estem parlant de la intel·ligència artificial, però ja fa uns quants anys que anem amb el GPS, no?
Sí,
amb el Google
també.
Maps i tal, que diu carrer Aribau 154, pam. I quan estàs a Sant Padó, et diu trigaràs una hora 10, ha arribat a Martorell, tindràs una... No? Ja t'ho està fent, aquesta projecció.
Et canvia de carretera, no? Perquè no trobis embussos.
Alternativa, sí, no? D'aquí tal hi haurà un cotxe de la policia que et farà una multa, saluda.
Oi, no? I el més fàcil i més senzill. Ara mateix et quedes sense mòbil i no saps a qui telefonar perquè no et saps cap telèfon.
Això és veritat, absolutament.
Això és veritat, Pilar.
Em posaria a plorar pel passadís.
Jo me'n recordava que sabia no sé quants telèfons ara.
No sé cap, jo ni un.
Tant tots a l'agenda i...
A mi em va passar quan em van robar el telèfon mòbil a Quito, a Ecuador, i dic, i ara què faig? Només em recordava del telèfon d'un company de feina.
Bueno, mira.
L'únic. I el vaig telèfonar, i sort que tenia els telèfons dels de casa meva i d'altres coses, però no em sabia el telèfon absolutament de ningú.
Jo,
perquè no hem fet l'exercici.
No. És veritat. I a mesura que anem incorporant telèfons, els incorpores dintre de la teva agenda, però no els recordes.
No.
O sigui, apunta't al meu telèfon, apunta't al meu, apuntes i pam, allà passa. Però si l'has de trucar, abans te'n recordaves, tenies la memòria i fins i tot el tema aquest de la memotècnia, no? A nivell dels alumnes que, quan a l'àmbit educatiu que te'n recordaves, la matemàtica, no sé què, és que avui en dia no és necessari.
No.
Perquè tens, no? El senyor Google, el que sigui, tenen resposta pràcticament al que abans tenies que buscar, tenies que certificar, ratificar que allò era, anar a la biblioteca, agafar el llibre. Quan anaves a la biblioteca, el llibre de ciències se l'havia polit un altre perquè només hi havia dos, no?
Hòstia,
sí.
Això ha canviat, absolutament.
Com a anècdota et diré que és bastant freqüent que demanis telèfonos a gent, el seu propi, i no se'l sàpiga. I que demanis on viu, quin carrer i a quin número, i tampoc.
Dius que preguntes cada cosa...
Sí, diuen, és que jo no em truco a mi mateix.
Una vergüenza.
Sí, sí. Vinga, Jordi, doncs deixem la intel·ligència artificial, agafem la humana i la emocional, que és aquest llibre. Com sorgeix la idea de fer-lo?
Ui, doncs aquest llibre porta gairebé més de 25 anys d'història.
Què dius?
Gairebé, gairebé. Porta 25 anys de feina altruista, desinteressada. Us ho resumiré molt resumit perquè 25 anys són molts anys.
No, no t'ho explica, no tenim tard.
Sí?
A les dues pleguem.
Molt bé.
Però de moment...
Bé, jo l'any 99 vaig estar molt malalt, vaig estar ingressat a l'hospital durant un any i mig.
Què dius?
Sí, sí, vaig estar bastant delicadet. I quan em van començar a donar permisos a l'hospital, doncs em vaig començar a obrir una miqueta a Sant Vicenç i em vaig començar a apuntar a totes les entitats culturals de Sant Vicenç. La Comissió de Reis, als col·legues de geganters, a l'Esbart, a la Coral, a tot. I recordo un dia a la Coral Nou Horitzó, em van dir, aquest cap de setmana veguerem les gitanes, per primera vegada a la plaça. Jo, un cul de mi... Què són això de les gitanes? Sí que havia vist a l'Esbart ballar algun ball tradicional, algun ball típic, però això de les gitanes, tothom parlava de les gitanes, però no sabia ben bé què era. Doncs, com a fotògraf que sóc, dic, doncs aquest diumenge doncs vaig a la plaça i faré fotos. Ja vaig començar a l'església, vaig començar a fer fotos, i ja em vaig començar a encomanar de tota l'alegria dels balladors, dels nervis que tenien per anar a la plaça. Vam arribar a la plaça, la cobla va començar a tocar, ja em vaig... de peus a terra, em vaig enamorar de la festa des del primer moment i em van començar a sortir preguntes: d'on surt aquesta festa, des de quan es balla, qui les balla, perquè hi ha colles, perquè hi ha aquests colors, tot un seguit de preguntes que anava preguntant, però ningú m'acabava de donar la resposta clara. Clar, una de les preguntes és: i per què no hi ha un llibre? No? Entretant, doncs vaig anar recollint informació, que si notícies, fotografies, imatges, programes, tot el que trobava, anava preguntant amb els més savis del poble, amb els que havien ballat al principi, amb els que ballaven actualment, doncs anava recollint informació. I mentrestant, doncs va arribar l'any 2007, l'any del centenari de les gitanes, que des de la mateixa comissió del centenari de les gitanes em van convidar a formar-ne part. Llavors, uns anys més tard, el 2011, es celebraven 20 anys de la segona recuperació, perquè les gitanes s'han ballat ininterrompudament des del 92 fins ara, però hi ha hagut períodes des del 1907 fins als anys 20, després s'han recuperat el 40, però hi ha hagut així períodes que s'han anat ballant i que no. Doncs la segona recuperació, els hi vaig proposar a aquesta entitat, amb tot el material que tinc, podríem fer una exposició. Vam fer l'exposició i vaig dir, ostres, i per què no fem un llibre? El coquet aquest del llibre, doncs vaig anar picant portes i, clar, fer un llibre són molts diners, la veritat. El factor econòmic doncs no m'acompanyava. Però mentrestant jo anava recollint informació, molta informació, molta informació. I amb tota la informació que tenia, finalment el 2018 vaig crear una web, lesgitanes.cat, que ja està absolutament tot, tota la història de les gitanes des del 1907 fins ara. Hi ha les primeres notícies del Pla de Bages del 1907, les partitures originals del 1920, tot el que us pugueu imaginar està tot, l'estructura coreogràfica, les músiques, més de 10.000 fotos, està tot. I l'any passat, bueno, ja fa dos anys, el 2023, l'Esbart Català de Dansaires de Barcelona convoca el Premi Rafael Tudó. Aquest premi és un premi que l'organitzen cada 5 anys i és l'estudi de qualsevol dansa viva o morta del folclore de Catalunya. Clar, i vaig pensar, al cap i a la fi la informació ja la tenim, la podem presentar i el premi és l'edició d'un llibre. Vaig presentar, em van trucar l'any passat que havia guanyat el primer premi.
Uau.
I avui estem aquí presentant el llibre.
Doncs has fet un bon recorregut, eh?
Que xulo.
Déu-n'hi-do.
Mare de Déu, senyor.
Tot això per amor a la tradició de les gitanes de Sant Vicenç.
Jo he vist que en el llibre no ets només tu sol, i en d'altres persones que han estat amb tu i que t'han recolzat, com és el Joan Manel Miquel, el Lluís Oliveres, el Marc Ballarà i el David Sanz, amb la col·laboració de la Núria Alsina. Sí. Ells què hi han aportat en el llibre?
S'ha de dir que aquest llibre és de tot el poble, perquè tot el poble m'ha ajudat. Tot el poble, és que tothom que li demanava, tens alguna foto? Ah, ja t'ho buscaré. Pues tothom m'ha ajudat. Però, per exemple, el Joan Manel i el Lluís, el Joan Manel era el director de l'Esbart quan es van recuperar les gitanes a l'escenari, i el Lluís era un alumne, però i ara mateix és el mestre danser de les Gitanes, ells dos s'han ocupat de l'estructura coreogràfica. Clar, jo coreògraf no sóc, doncs m'han ajudat a explicar-me els passos dels xotis, els passos de les catxutxes, més o menys les evolucions de la dansa. El Marc, per exemple, el Marc Ballarà, és músic i ha analitzat les partitures des del 1907 fins ara, les melodies, i ha trobat partitures molt antigues que estaven guardades en un calaix, i la nostra idea a llarg plaç és poder reproduir aquestes partitures antigues en un concert, aviam si fos possible. I la Núria ha ajudat el Lluís, i el David Sanz m'ha portat el seu granet de sorra en l'apartat dels orígens i la història de les Gitanes. Però tota la resta m'ha ajudat tot el poble, des dels més petits fins als més grans. O sigui que gràcies al poble.
Jo ja sabeu que sóc admiradora de la gent que són capaços d'escriure un llibre, i que, a més, en aquest cas, és un llibre que, per la gent de Sant Vicenç, és un llibre per regalar.
Sí.
Perquè és una part de la història
totalment,
del poble.
No, totalment. Sí, sí. De moment, fa dues setmanetes que està a la venda de Sant Vicenç, i tothom m'ho diu. Aquest li regalaré al meu pare, que havia ballat les Gitanes al principi. Aquest per la meva filla, que veurà com són les Gitanes actualment, com eren abans.
I tu les has ballat, les Gitanes?
Jo les ballo.
Ah, perquè anava a dir. No, només faltaria que...
Jo les ballo.
Ara no pots fer fotos.
No, clar, jo vaig començar fent fotos, però és això, em vaig emborratxar, em vaig embriagar del sentiment d'aquesta emoció, dic que això ho haig de ballar.
Ah,
i des del 2000, no sé quan, crec que és l'única festa de Sant Vicenç que no faig fotos.
Sí?
Crec que sí, perquè les Gitanes s'han de ballar sí o sí.
Coneixeu les Gitanes?
No, jo és que li volia demanar, bueno, he sentit parlar de les Gitanes, però no sé exactament què són, i estaria bé, no, de dir
que són les Gitanes. I us convido a venir el 8 de juny d'aquest any.
Molt bé.
Doncs les Gitanes és un ball
per la segona Pasqua.
Sí, va ballant, aquest any toca el juny, va ballant la segona Pasqua, sí. Doncs el ball de Gitanes és un ball típic de la comarca del Vallès, vale? El que passa a Sant Vicenç, l'any 1907, hi havia uns picapedrers de Caldes de Montbui que, amb la melancolia que estaven treballant allà, van entabanar 12 noies de Sant Vicenç per ballar el seu ball, i van dir, doncs ballem aquí a Sant Vicenç en comptes d'anar a Caldes. I des de llavors van començar a captivar gent i es van anar ballant fins als anys 20. Després va haver-hi una parada, després a l'any 49, quan es va fundar l'Esbart, es va tornar a recuperar, va haver-hi una altra parada, fins l'any 89, que el Joan Manel, que era el director de l'Esbart, les va recuperar per fer-les a l'escenari. De l'escenari van fer la versió amb el Lluís, la Maria Alba Grau i l'Ardell, van fer una versió per fer-la popular, i des de llavors, des del 92 fins ara, que es porten ballant.
I per què es diuen les Gitanes?
Segons diuen alguns historiadors, que no estava ben contrastat, segons diuen, els gitanos romanesos del nord d'Europa van venir cap al sud d'Europa i ballaven les seves danses tradicionals. Uh-huh. I els catalans, que som així, van dir, aquest ball ens agrada. El van agafar, el van adaptar a les seves músiques, als seus balls, i dient, aquests són els balls que ballaven les gitanes d'allà, i des de llavors, doncs, el ball de Gitanes. Però ja us ho dic, és un ball típic del Vallès, de tota aquesta zona, i Sant Vicenç som els únics de la comarca del Bages que ballem el ball de Gitanes per això, perquè vam haver uns picapedrers l'any 1907 que ens van portar el seu ball cap allà.
I el llibre està ple de fotografies que realment són molt espectaculars, perquè és una dansa espectacular, i perquè, a més, els mantons i les coloraines i les coses, això cada any ha anat a més, no?
La veritat que l'any passat vam fer rècord absolut de dansaires, aquest any no sé com anirà la cosa, però vam ballar 380 balladors adults, més els 70 nens, o sigui 450 balladors, i estem repartits en 16 colles diferents. Crec que aquest any hi haurà dues colles noves. No estic segur, no vull posar la mà fort. És que és això, al final no sé com ho farem.
No té límit, o sigui,
no sé com ho farem, però bueno.
Aquesta plaça de Sant Vicenç, aquesta plaça de l'Ajuntament, passa una miqueta com la plaça de la Patum. Tu quan veus la plaça de Sant Pere, de Berga, dius, això tan petit,
i caben.
Fa efecte xiclet. Ara estem veient la plaça de l'Ajuntament de Sant Vicenç, i al final hi caben tots, i a sobre gent mirant-s'ho.
Això.
Clar,
bueno, s'ha de destacar la feina del mestre d'ensí, que ens diu on ens hem de col·locar ben bé, perquè clar...
Ben si organitzat.
No, sí, clar, sí, ara estem fent les contradances aquí. Sí.
I que a més que ha sobrepassat el que és Sant Vicenç, sí, perquè balla gent que no és de Sant Vicenç.
Sí, de Manresa tenim la colla Picapolls, per exemple, sí, sí, sí.
I els gegants i tot.
Els gegants obren i tanquen la festa. Fan el seu vals, el vals dels barons, i encapçalen la cercavila, que ens va des de l'església fins a la plaça, i comencen amb el ball de barons.
Has parlat abans de diferents tipus de ball? Les gitanes?
Les gitanes... Hi ha els entremesos, que en els entremesos hi ha els xotis, les catxutxes, les contradances, la jota i el vals jota. I a més veiem una sardana, fem un galop final on convidem a tot el públic, o sigui que s'omple de gent a aquella plaça i... Bueno, és que ho heu de viure, la veritat.
Jordi, però acabes d'anomenar una cosa que ens sembla recordar a Madrid, el xotis?
Sí, clar, és que el xotis és típico de Madrid, sí, sí, totalment. Però clar, són balls que hem recuperat. Però no és el típic xoti castizo. No, és
un,
una adaptació...
Com les jotes, que la
catalana,
l'anciana, l'aragonesa,
sí, sí,
la catalana...
Fem la jota i el vals jota. El vals jota s'ha de dir que és un tret característic de Sant Vicenç. No es balla, per exemple, al Vallès no es balla el vals jota.
I s'interpreta que totes aquestes persones que ballen el dia aquest són gent que s'han ballat anteriorment. És a dir, no podem anar nosaltres
a ballar... Qui vulgui es pot apuntar.
Però... No
normalment es fa un assaig setmanal, sí, per diguéssim els que ja portem un rodatge, però els que són nous es fan dos assajos a la setmana.
I és gratuït o has de
pagar? És gratuït, sí, està obert a tothom.
Però realment, l'atractiu és impressionant, perquè reunir 400 i pico persones ballant, inclús de fora i tal, és
cada any s'apunta gent nova, és això, és el maco.
L'Armanel ha de pagar el mateix, no?
Això sí.
Dic jo.
Això sí.
Normalment, quan hi va un polític destacat, el conviden a ballar i aquell no està apuntat. O sigui, que ha de ballar amb algú que sàpiga una miqueta de què va.
Surt a ballar.
L'Artur Mas ho va fer un any.
Quan va inaugurar la plaça, el vam convidar. Sí, en el llibre va fer el galop final. Sí.
No ballen tot, perquè a més és que...
Surten a fer el gesto, per dir-ho.
És un exercici que déu-n'hi-duret. O sigui, si fas tots...
Bueno, aquest any toca el juny, no sé la calor com anirà, però bé.
I el vestuari, us el canvieu cada any? O sempre
no,
aneu, sempre
cada colla té el seu vestuari propi i no es canvia.
I les colles de quanta gent són, més o menys?
La que més, per exemple, la coral, on estic jo ballant, i la colla jove, hi han 32 balladors, són 16 parelles. Però hi havia, per exemple, algun any hi havia colles de 10 parelles, 8, alguna de 6 potser, però...
Es fan un pastís també.
Sí, sí.
Aquí anirem nosaltres.
Un pastís, que no has posat foto del pastís?
Sí, que hi és, està boníssim aquell pastís.
És un pastís
està boníssim,
especial i característic.
El fan a Can Postres i està...
Exacte, només el fan...
Sí, aquell dia.
Sí, en aquell moment de l'any.
Aquí el tenim, pàgina 38.
Pàgina?
38.
38.
I amb això del pastís.
Cada colla té un nom?
Sí. Per exemple, hi ha la colla dels geganters, la colla del Club Natació, la colla... L'agrupació sardinista ja no hi és per això, però sí, cada entitat cultural o esportiva, és igual.
Està molt bé.
I ni que estiguis a... Si no estàs a una entitat, també et pots apuntar. En colles, marquem a tothom. Convidem a tothom.
El nostre... tertulià, que ha sigut molts anys, el Lluís Oliveres, que és el mestre d'encer, cada any ens ve a explicar les novetats i les coses diferents que s'hi fan, que és l'únic que no pot ballar. O sigui, ell que sap ballar i no pot ballar.
Tenim el balcó donant-nos instruccions precises. Sí.
Home, recordo quan hi havia d'alcalde el Josep Torres, que ell
Joan.
Era un gran...
Joan Torres, sí.
El?
El Joan
Torres. Sí. Un gran ballador. I clar... havia de fer d'alcalde, no podia posar-se a ballar, però al final sembla que acabava ballant. Perquè deia, home, sí, a més és el que m'agrada més.
Sí,
l'alcalde actual, el Dani Mauri, em sembla que no...
No sé si, no ho, balla, no sé si ho puc dir, però em sembla que aquest any ballarà. Ho dic amb la boca petita, eh?
Uau!
Ara que no sé si ningú...
Ja li direm, ja li direm, ja li direm.
Sembla, eh? M'han arribat a les orelles.
Després, inspirat amb el Ball de Gitanes, penseu que per la Festa de la Llum de Manresa, per la Festa Major, es fan els dos balls a la plaça de l'Ajuntament, el Ball del Rossinyol és un i l'altre...
I la Bolangera,
I la Bolangera, que està inspirat una miqueta amb aquest tema de... de les gitanes, que l'alcalde de Manresa també
crec que el mateix Joan Manel va fer la coreografia.
Exacte, exacte, efectivament. Escolta, què t'han dit del llibre? Home, si té un premi, vol dir que d'entrada ja ha agradat.
La veritat que estic encantat perquè ha tingut molt bona acollida. Per exemple, fa la setmana passada el vam presentar a Barcelona i fa dues setmanes el vam presentar per la Festa Major d'hivern a Sant Vicenç. I, bueno, és que em vaig emocionar perquè hi havia l'auditori ple de gent, d'amics, de companys, hi havia gent dreta, més de 300 persones, tot un orgull, o sigui que només puc donar les gràcies a tothom per la bona acollida que ha tingut.
Què t'emociona més a tu de les gitanes? Perquè dius que la primera vegada vas dir, jo aquí m'hi he d'apuntar, però deu haver-hi alguna cosa que especialment dius, que, ara ve el tros que a mi m'agrada.
És que enganxa tot, és com un sentiment, és que ja us ho dic, ho heu de viure, però és que la cobla, la música de la cobla ja, és que les primeres notes ja...
Dius un sentiment, dius, clar, és un sentiment.
És això.
Veus, és el que no pot fer la IA, que dèiem abans.
Quan estem fent cua, per exemple...
Espérate.
Per entrar a plaça... Fem una cua, totes les colles, i anem entrant d'una en una. Quan estem fent cua, allà ja tens el ronron aquí a la panxa, i quan et criden, el Lluís ho sap fer molt bé, fa entrar de plaça la colla nou, de la Coral Nou Horitzó, per exemple, que és on estic jo. Ja quan sentes això, entres a plaça, ja se't posen tots els pèls de punta. I entres a plaça, veus tota la gent, tota l'alegria, bueno, és que és brutal, és brutal.
No solament la música, però el que són els temes, de què majoritàriament parlen?
Del llibre?
Sí.
Bueno, el llibre hi ha un resum de tot, hi ha la història, hi ha la coreografia, hi ha la música...
No, dic quan balles. Quan... O sigui, el tema de la cançó en si.
No, són les músiques...
Són les
músiques tradicionals de gitanes.
Ja
totes
està.
Les gitanes tenen la mateixa música. El que passa, per exemple, a Sant Vicenç estan adaptades al nostre poble i, clar, més o menys la melodia és semblant. Per exemple, la de Rubí és molt semblant. Però, per exemple, tenim tres característics com el barjota, el galop de coronació, el galop d'entrada... Tenim això... Això, si voleu, a la web teniu la musiqueta, us la poseu?
Sí.
I aviam si us encomanem una miqueta d'aquest...
Jo ho comparo una miqueta amb lo de la Patum, per exemple. Sí. Què enganxa de la Patum? Què enganxa d'aquesta? Jo crec que hi ha un bagatge cultural a darrere que s'ha anat formant una pilota que ha anat creixent, i que són coses d'aquelles que són inexplicables, no? Que ho tens de viure i tens d'anar...
Ho has de sentir.
Per poder-ho comprendre.
Sí. Jo us convido a venir un any...
i intentaré anar-hi aquest any
8 de juny
a ballar.
De la manera que ho explica ja estem enganxats. Exacte.
És a les 12 del migdia, veniu abans a agafar lloc.
Quanta estona dura tot plegat des que inicieu aquest procés que dius entre
dos dies,
plaça.
Dissabte i diumenge
dos dies.
Ara el dissabte fent la ballada infantil i juvenil, i des de l'any passat hem incorporat la nocturna juvenil, i el diumenge balla tothom, els nens, els no tan nens, els grans, els mitjans, tot.
Un parell d'hores, de les 12 fins a les 2 o així? Sí.
La del diumenge sí. A l'hora de dinar ja estem a casa.
És que l'interessant és que la quitxalla vagin fent de mica en mica,
integrant progressivament,
igual que la Patum, que fan la Patum infantil i la Patum de grans. Sí, que això...
Totalment igual.
Hi ha fotos teves,
sí.
I hi ha fotos que t'han aportat d'altra gent, i les ha signat totes.
Totes. Tota la fotografia ha de tenir el seu autor. Com a fotògraf que sóc, reivindico...
Reivindiques això.
Sí.
I les teves, n'hi ha alguna que és realment... que només es veuen colors, que realment és espectacular, eh? Aquesta, per exemple, que ensenyaré, que és de la pàgina 58. Però
aquesta és...
Aquesta foto és...
Aquesta és justament de l'any passat, de l'Albert Toms.
Aquesta no és teva.
Aquesta no és meva.
I quines són les teves?
Les meves són, per exemple...
Les
Tinc alguna...
Clar, com que ell no pot...
Ah, és que en tinc poquetes per això, perquè haig de ballar. Mm-hmm. Per exemple, les de les ballades, aviam, per exemple...
Ah, i després també hi ha una altra cosa que no hem parlat, que és el nomenament de la núvia.
Sí, això és un
personatge que cada any...
La núvia.
Aquest
la núvia.
Sí que el canviem cada any. Sí.
Cada any, cada any.
És un tret
que es fa per sorteig.
Fa un sorteig, fem... El Lluís té tota la llistat de noies que participen en aquella vegada, es diu un número i cada any surt una nòvia.
I quin paper juga la núvia?
La núvia és la que obre el ball de gitanes, fa el galop de coronació i és la que enceta tot el, tot el ball.
I cada any varia.
Cada any varia, sí, sí, sí.
I hi ha gent que hi són des de la primera represa?
Sí, 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 hi ha gent des de l'any 92 fins ara.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Ara ja els hi deu costar més.
Bueno, una miqueta, una miqueta.
Home, de 92, són 24, 32 anys.
33 anys, ja.
33 anys,
sí, sí.
Les coses canvien, 33 anys.
Aquí tenim el llistat dels primers que van ballar, també el 92, i aviam...
A veure qui reconeixem.
Aviam. Ara que així recordi, hi ha l'Emi, una senyora de Sant Vicent, que està apuntada també a totes les entitats, i l'Emi les balla des de l'any 92.
Fixa't tu.
Sí, sí, sí.
Escolta'm una cosa, el 13 de juliol del 2019 al ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç...
Ai, quina vergonya.
Sí. Vergonya per què? Et van donar la medalla de Sant Vicenç?
Tinc la medalla d'or de Sant Vicenç. Bé, jo no m'ho esperava, em van proposar, perquè això, perquè estic a totes les entitats de Sant Vicenç, entitats culturals, aportant el meu granet de sorra, i per votació popular... Pues vaig sortir escollit, em van donar la medalla d'or de Sant Vicent, la medalla del poble.
I quina és la teva participació en les entitats? Perquè ara, per exemple, hem vist com la coral han fet, no sé si estàs també en la
sí,
coral,
cada any fem 50 anys.
Exacte.
Que va venir el Marc i l'Anna
a parlar, sí, sí. Sí, sí, sí. I els premis la setania aquest any es van fer també, sí, a Sant Vicent,
sí, sí.
Sí, tu estàs amb tots els saraus aquests.
Que van donar un premi al Breny, també estic al Breny.
També?
També.
Mare meva, on no estàs doncs?
A la petanca, per exemple.
Bueno, la petanca ja seria més aviat esport, no?
Sí, sí, però tot el teixit cultural és com un refugi. Ja us he comentat abans que després de posar-me malalt havia de descobrir un nou món i les entitats em van captivar i és com el meu refugi, és la meva via d'escapament. Cada entitat té el seu encant. Els geganters, doncs porto els gegants. No sé, a la coral estic a la Junta, ara estem preparant una exposició de cara als 50 anys. Els Reis, doncs estem, o quan no pintes carrosses estàs a la part administrativa, quan no...
Així. Home, temps d'avorrir-te no en tens,
no, no gaire, la veritat.
Perquè, mare meva,
estava pensant, bueno, amb la teva agenda de ser brutal, no? És cada dia, cada dia una cosa diferent.
Fem el que podem. Avui al vespre tenim reunió de gitanes, veus?
Veus?
No, vull dir que gairebé cada dia, cada dos dies o cada pocs dies.
Sí, cada setmana.
És com un canvi total d'escenari, no?
Cada setmana, sí, sí, sí.
Bueno, això també
és l'essència de la vida.
La gràcia, clar.
Sí, sí, sí.
Home, té la seva gràcia, perquè si estessis a una cita com Manresa, que els que estan en aquella entitat no poden estar a l'altra, i els que estan en una no poden anar més enllà, aquí no hi ha aquesta gelosia o aquestes enveges, doncs.
Ara no sé qui hi bueno, hi ha...
Rivalitat.
Rivalitats, no sé si dir rivalitat, però bueno, estem benvinguts.
No, però escolta, amb tu és fantàstic, perquè si quatre o cinc entitats volen fer alguna cosa, normalment una ha de parlar amb l'altra, amb tu no. No. Quan parlem amb el Jordi, que ja està totes, i així ho arreglem ràpid.
La veritat que sí. Sí, sí.
Bueno, això està bé, això.
Tenim aquesta sort.
Bueno,
jo et diria que amb això se't nota la felicitat de viure i d'entrega, el teu somriure. Jo crec que aquí es nota la felicitat de tota la feina que fas.
I es contagia, per això.
Però està bé també, estic d'acord, però que també està molt bé que el mateix poble, no? Les entitats o la gent del poble hagin reconegut això també, no? Aquest altruisme, aquesta dedicació voluntària per a les institucions, no?
Sí, com sabeu, el món de les entitats, ningú cobra de les entitats.
Exacte.
No, per això dic que aquest altruisme...
Fa per amor a l'art, perquè estimes el poble, estimes les entitats, però... Això.
Està molt bé que es reconegui la gent que fa feina com tu, sí. No? Perquè no, moltes vegades passen desapercebuts i que no tenen aquest reconeixement, no? I
jo crec que el més important amb tu és que no vas a dir, bueno, jo, com hem vist en moltes entitats, que arriba una entitat i diu, bueno, jo arribo aquí perquè d'aquí 4 dies vull ser president i vull manar. i tu no ets dels que vas a participar, que és totalment a l'inrevés del que acostuma a passar amb entitats, amb partits polítics.
A mi m'agrada...
Sempre arriba un i diu, bueno, jo vinc aquí fins i tot per ser president de l'Escala, no? Jo he vingut a viure aquí perquè vull ser president de l'Escala.
A mi m'agrada ser formigueta, que dic jo. A mi m'agrada ser formigueta. Ser formigueta, anar fent
no,
curates...
No, però ho has dit, no? Treballar administratiu per un cantó o pintar una...
Sí, bueno, per exemple, sí, soc tresorer de Gitana, soc tresorer de la Comissió de Reis, però, bueno... Bueno, això no... M'estimo més la part de pancar, diguéssim.
I he vist que el llibre el dediques, a part dels... dels que ballen les gitanes, també ho dediques al teu pare, a la teva mare, a la teva germana, als teus nebots, al Pere i a la Maria de la farmàcia, sí. I com dèiem, als balladors i balladores. Sí. Per tant, la teva família, com han tomat aquest esperit teu de participació, de, jo diria, de dedicació a un poble? O sigui, tu has dit, dedico part de la meva vida a fer coses pel poble.
Mira, el dia que em van donar la medalla de Sant Vicenç vaig perdre la mare.
Ostres.
Sí, que vaig passar d'un extrem a l'altre. Sí, els pares, pobret, ja no els tinc aquí. O sigui que va per ells.
Sí.
Això va per ells totalment. I la meva germana i els meus nebots viuen fora. El tinc bastant lluny. Els viuen a Amèrica. I de família no en tinc. A Sant Vicenç, la meva família són els amics, són les entitats, són els companys. Però família no en tinc. Sé que la meva germana està orgullosa.
Home, li has enviat el llibre, suposo.
Vull pensar que sí, evidentment. Vull pensar que està orgullosa, però jo recordo que sempre que trobava alguna coseta anava amb mi mare, mira, mama, aquesta foto és de l'any 1920, oh, que xula, d'on ha sortit, i anava explicant, i em donava empentes i forces per...
Doncs és una bonica dedicatòria la que has fet a la família.
Va per ells, pels que sempre m'acompanyen i els que no estan.
Evidentment, i són. Sí. Un dia ens has d'explicar què diuen la gent d'Amèrica d'això de les gitanes, a veure què pensa.
Mira, com que també estic al correfoc.
Vale.
La pregunta és, on no estàs?
On estàs?
Jo sempre ho explico. El meu nebot, que és americà 100%, fan les típiques exposicions orals allà a Amèrica amb un tribunal i no sé què.
Ah, sí?
Sí. I recordo un any que va venir un estiu i jo sóc l'encarregat de portar els petards del correfoc. Sóc saquer. Saquer és qui porta els petards. Pues el meu nebot, orgullós de tiet, diu, el meu tiet, sense ell no hi ha correfoc perquè és qui porta els petards. O sigui que jo penso que intento transmetre aquesta energia i aquestes ganes de fer coses, i que el meu nebot crec que també està...
I què li van dir? Perquè aquesta gent, quan els hi parles...
Bueno, els va tractar com una mica de...
A bord dels petards.
Això dels petards, d'anar corrent enmig d'espurnes i de foc, ens van dir una miqueta de bojos.
Sí. Però una pistola en un supermercat...
Això sí, això no passa res.
Això no passa res.
Això no passa res.
És de lo més normal del món.
Això sí, exacte. Jordi, enhorabona per aquest llibre i per tota la feina que fas, i jo crec que una medalla molt ben merescuda.
Moltíssimes gràcies.
Que estàs donant part de tu mateix en l'essència del poble.
Moltíssimes gràcies.
I això no ho dona la IA, tampoc,
no,
eh?
Això no, això em sembla que no.
Gràcies per ser avui a la tertúlia. Gràcies, Mercè, Valentí, Josep Maria. Bé. I a tots vosaltres fins demà, perquè aquí tornarem a estar a les tertúlies de Ràdio Manresa i Canal Taronja. Que tingueu molt bon dimarts. Adéu-siau.
Adéu.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
¿Qué te jugas?
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, aunque...